Tenim amb nosaltres Robert Manrique, fundador i assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració dels Afectats per Terrorisme, la UBAT, que va impulsar arran de la seva experiència com a víctima de l'atemptat d'Hipercor. Bon dia, Robert Manrique.
Hola, bon dia, com anem?
Bé, m'agradaria que expliquessis una mica a l'audiència quin és el marc d'actuació de la UBAT.
Bueno, la UABAT s'ha creat arrel dels atemptats de Rambles i de Cambrils, malgrat, com bé deia, jo vaig ser víctima de l'Hipercor, ja són 31 anys assistint i ajudant altres víctimes, i aleshores, arrel del que va succeir el tot just ara fa un any, el 17 d'agost, doncs, veient l'estat d'abandonament que anàvem trobant de mica en mica amb algunes víctimes que parlaven amb algun mitjà concret, explicant la seva desassistència després de l'atemptat, les seves queixes, la seva manca d'informació, doncs això va ser començar més o menys al desembre a trobar alguns testimonis d'afectats que explicaven aquestes qüestions, i al febrer vam decidir, el dia 14 de febrer, vam decidir presentar la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme, la UABAT, per poder atendre amb aquestes persones, que aleshores eren poques, eren unes 12 o 15, i van dir, bueno, doncs mira, treballarem per ells, els ajudarem en el que calgui, però evidentment, i per desgràcia, perquè n'hi ha molta gent afectada, doncs ara estem prop ja de les 200 persones assessorades des de la UABAT.
I què ha fet la UABAT d'ençà que es va conformar? Quines coses heu dut a terme?
Bueno, de fet, estem fent la tasca que hauria de fer l'administració i que malauradament no ho fa. És a dir, l'acompanyament, el seguiment, l'assistència psicològica, jurídica, tot el que és la tramitació de tota la quantitat de paperassa que s'ha de fer quan algú té un atemptat i, evidentment, exigeix o reclama els seus drets, treballar per ells, perquè tot just avui 17 s'acaba ja el plaç de presentació de sol·licituds, i evidentment a partir de demà, doncs, qui vingui, la cosa canvia, perquè ja el Ministeri el primer que dirà és que estàs fora de plaç i per tant no et fotran ni cas. Aquí és on tornarem a insistir com a unitat de professionals a que els drets de les víctimes no poden prescriure. És a dir, és el que fem, el que s'anomena l'assistència integral, des d'acompanyar a fer un paper fins a assistència jurídica, assistència psicològica, psiquiàtrica, evident també, tot el que calgui que una persona li pugui fer falta després d'un atemptat terrorista.
Perquè, Robert, els afectats per terrorisme tenen algun tipus de... Entenc que sí, però fins a quin punt tenen suport per part de l'Estat i de les institucions?
Bueno, aquí està la gran pregunta, no? Perquè n'hi ha una normativa que unes quantes víctimes vam aconseguir treballar-la l'any 1998, i és la llei 32/99 de 8 de diciembre. És a dir, gairebé al final del mil·lenni passat va ser quan vam començar a tenir una normativa que fos directament aplicable a totes aquelles persones que haguessin patit un atemptat terrorista. Però, clar, malauradament ens adonem compte que aquesta normativa ha quedat un pèl desfasada, n'hi ha coses que es van plantejar en el seu moment i no les van voler entendre els polítics. Ara, si ho haguessin entès aleshores, ara tindríem molts problemes solucionats. Malauradament no és així. I clar, el que estem fent d'alguna manera és tenir que tirar endavant tota aquesta normativa. Què diu aquesta normativa? Pues diu que, per exemple, quan ets víctima d'un atemptat, tens uns drets, evidentment, a personar-te, per exemple, contra els autors o presumptes autors dels fets amb una acusació, ja sigui particular o ja sigui popular. Tens dret, fins i tot també, en el cas dels dies de baixa, les indemnitzacions, els dies, les incapacitats, tens dret a algun tipus d'indemnització depenent de la data de l'atemptat, depenent d'on ha llistat l'atemptat, depenent també, evidentment, del tipus de ferides o seqüeles que puguis tenir. També tens drets a un ajut de seguiment psicològic durant el primer any després de l'atemptat, que tot això ha d'anar a càrrec de l'Estat. Una altra cosa, clar, si la víctima no se li informa d'això, doncs la víctima no ho sap.
En aquesta línia, i permet-me que ho personalitzi una mica, que a Sant Cugat hi van haver dues víctimes, si bé les dues afectades, que en aquest cas eren mare i filla, tenen l'aixopluc de les ajudes, l'altra de les filles, que també és víctima, tot i que ella no era a les Rambles in situ, doncs no la té, no gaudeix d'aquestes ajudes. I m'agradaria que em valoressis una mica aquesta situació.
Sí, és un cas que és un exemple puntual i claríssim del que fa l'administració. És a dir, estem parlant d'una mare i una filla atropellades greus a l'atemptat de Rambles, ingressades a l'hospital, intervingudes fins i tot a vida o mort, tal com sona, i malgrat tot la filla i germana d'aquestes dues persones viu a Sant Cugat també, no pot entrar a Barcelona, se n'entera d'una forma absolutament surrealista, com és veient un vídeo que li envia el seu pare, se n'entera que la seva mare i la seva germana estaven a l'atemptat, vol entrar a Barcelona, vol venir a Barcelona, no saben quins hospitals està, ha de continuar ella per si sola, perquè la família, evidentment, està a l'hospital, mare i filla, ha de fer per si sola tota la documentació d'un tema que l'esgarrifa, que li fa por, que l'afecta i que, a més, desconeix, perquè ningú ens expliquen quan som nens, de que quan tengas un atentado tendrás que hacer todos estos papeles, evidentment, que les troba sola. A mi sap greu, no la vam localitzar al principi de tot el succeït, perquè ens pensàvem fins i tot que el Ministeri estava fent l'assistència que evidentment hem vist que no feia. Llavors, clar, el cas de l'Adriana és un cas paradigmàtic, és a dir, una persona que no està al lloc dels fets, però que pateix absolutament la tensió emocional de veure la seva família afectada per l'atemptat. Clar, què passa? Com no estava en el lloc de los hechos en riesgo de muerte, el Ministeri d'Interior l'únic que fa és oferir-li un any d'assistència psicològica i adiós muy buenas. Però no la reconeixerem mai com a víctima? Què està passant aquí? Pues com el cas de l'Adriana, en tenim, malauradament, molts casos d'atemptats, fins i tot anteriors, i vam baixar hipercor. Fa 31 anys encara tenim un cas d'un matrimoni que els va matar els dos fills, de 13 anys i de 9 anys, però els pares no hi eren, estaven amb la tieta. I aquest matrimoni té, amb el pas dels anys, passat el plaç de l'any, van començar a aparèixer unes seqüeles psicològiques concretes que han arribat a ser invalidants, però no com a atentado terrorista, perquè no estaven con sus hijos en hipercor. Clar, això és inversemblant, això no pot ser, no es pot permetre. Pues, aleshores, aquestes persones que han patit un atemptat, que han tingut ferits o fins i tot morts a les seves famílies, però no hi eren presents al moment dels fets, en el lloc dels fets, doncs resulta que pel Ministeri només mereixen un psicòlogo un any i res més. Pues no, evidentment no té sentit.
Robert, com creus que es va gestionar els atemptats de Barcelona des de les institucions?
Pues aviam, si hem de ser realistes, s'han comès molts fallos que em fan recordar atemptats anteriors, i parlaré de dos més puntuals pel número de víctimes, com seria l'atemptat del 14, de l'11M, perdó, de Madrid, 11M, o el d'Hipercor, o fins i tot el de l'atemptat de Vic, també. O sigui, hi ha hagut tants atemptats amb moltes víctimes, atemptats múltiples, que es diu, on s'han comès unes errades en aquells anys que s'estan repetint ara. No pot ser, no té sentit, sincerament, que l'administració central, la competent, que és el Ministeri d'Interior, digui que té que cuidar de les víctimes i digui que cuida de les víctimes quan després te n'enteres que han trigat 11 mesos, a anar a veure a una família que té un nen mort. I han trigat 11 mesos perquè abans nosaltres, com a unitat, hem anat a Madrid a fotre-li la bronca al Ministeri d'Interior i a dir-li que parlin menys i que facin més. És patètic. Després diran que sí, estem amb les víctimes, però no ni les visitem. Home, manca molt encara per fer, manca molt. L'empatia, la solidaritat, la sensibilitat amb la víctima es troba a faltar. I no és tot fer justo lo que dice la ley, la normativa dice esto, yo hago esto y prou. No es pot ser tan legalista. S'ha de tenir una mica també d'humanitat. Perquè després diuen que són humanitaris amb les víctimes, solidaris amb les víctimes, però la víctima diu, pues conmigo no lo han sido. I això podria dir el 99% de víctimes que conec, no? Així funciona.
Uh-huh. Fins i tot sembla que l'homenatge d'aquest divendres sembla més... se n'ha oblidat una mica, no?, de les víctimes?
Sí, és com sempre. O sigui, malauradament, s'utilitza el dolor aliè, s'utilitza el dolor d'altres persones per fer partidisme i política de bajo nivell, no? O sigui, ja es comentava la roda de premsa ahir, les víctimes, bueno, moltes víctimes, perquè evidentment ens falten moltes per trobar, però totes les víctimes amb les que hem contactat fins ara ens han dit que és una pena, no?, que s'utilitzi un atemptat per fer política. Este viene, el otro no viene, si viene aquel yo no voy, a què estem jugant? O sigui, com deia una víctima ahir, no és més pràctic, senyores políticos, por favor, ¿tienen ustedes permiso para pelearse hasta hoy, es decir, ahí, a las 00:00 p.m? Y les damos permiso para que se peleen a partir de mañana sábado desde las 5:00 a.m. Pero, por favor, el 17, que sea el día de las víctimas, que sea un día de homenaje. Tant de bo sigui així, però malauradament sempre hi haurà gent que intentarà treure partit i rèdit polític del dolor dels altres. I això a mi particularment em fa molt de fàstic.
el 17 d'agost de l'any passat va posar cap per avall al país i s'han replantejat molts aspectes des de les institucions, marcats sobretot per aquell punt d'inflexió. M'agradaria preguntar-te quin paper creus que ha d'adoptar l'Estat vers aquest tipus d'amenaces o de situacions.
Bueno, estem parlant... Aquí en aquest país, quan parlem de terrorisme, clar, tothom pensem en ETA, algú pensa ETA i Grapo, i els que en saben una mica més doncs pensen ETA, Grapo, Terra Lliure, Extrema Dreta, El GAT, El GAL, Batallón Vasco Espanyol, etcètera, etcètera, no? Però, clar, hem de pensar que el terrorisme amb el que ens enfrontem ara, el terrorisme d'origen jihadista, no té res a veure amb el terrorisme que coneixíem fins ara. I, aleshores, que et trobis un deixarebrat, un assassí, que agafi una furgoneta i atropelli gent, això mai s'havia viscut un atemptat així amb altres bandes terroristes. Amb la d'ara sí, amb el terrorisme jihadista sí. Un deixarebrat que tregui un ganivet a meitat d'un vagó de tren i comença a tallar colls. Clar, són gent que sincerament se'ls hi enfot la seva pròpia vida i per tant faran qualsevol bestiesa. La pregunta és com podem lluitar contra això? Amb educació? Home, evidentment. Amb valors? Naturalment. Però evitar que entre milions o milers de persones surtin 5, 10, 15, 20, 25, que estiguin totalment tronats, que estiguin totalment manipulats i es dediquin a fer mal a la gent, doncs és molt complicat. Per això jo entenc que han hi hagut errades a nivell policial, el sumari ja s'ha obert i, per tant, com estem personats amb la causa, tindrem constància de molta de la informació que s'estigui explicant, podrem saber les errades que s'han comès, però per no tornar a cometre-les. Malauradament, el que ha passat ja ha passat i no té remei. Si això serveix perquè després es puguin evitar altres atemptats, estupendo, és la feina dels cossos policials i dels jutges, també. Però, clar, dir ara com ho podem solucionar és molt difícil. Posar-te amb la ment... A mi ja em costa posar-me amb la ment d'un terrorista d'ETA, però posar-me amb la ment d'un terrorista de la jihad islàmica aquesta, a mi se m'escapa, no? És impossible.
Mm-hmm. Parlàvem abans d'enfortir una mica la figura de la víctima i deixar-nos de pamflets d'institucions i m'agradaria saber, és complicat, però com algú que ha viscut una experiència així afronta després el dia a dia?
Pues depèn molt de la persona, depèn molt del caràcter, també depèn molt de la situació de la vivència personal. Clar, a mi ara quan parlem d'aquesta, quan em fan aquestes preguntes, jo sempre penso en gent que la sentència de su atentado correspondiente diu pues que se curó a los 5 días sin secuelas. Home, pues si te curaste los 5 días sin secuelas, evidentemente lo tomarás de otra forma distinta a no la persona que le han matado a un familiar o la persona, com en el meu cas, per exemple, ha quedat invàlida per culpa d'un atemptat terrorista, no? Clar, les reaccions són diferents. Com es pot superar? Doncs, pues, bueno, depèn molt de la persona, depèn molt del caràcter, depèn molt fins i tot del recolzament que puguis tenir immediatament després de l'atemptat. Clar, fa 30 anys, Hipercor, per exemple, 31 anys, lo dels psicòlegs era algo totalmente, vamos, desconocido. De fet, recordo personalment un dels afectats, l'Àlvaro, que li van matar la dona i les dues filles a Hipercor, i quan va demanar psicòleg al juliol de l'any 87, li van donar hora pel maig del 88. Clar, ara això ja no passa, però malgrat tot el dolor continua. Llavors, clar, dius, bueno, què s'ha de fer? S'han de millorar moltes coses. Com es pot tirar endavant? Bueno, el que moltíssimes víctimes hem dit en algun moment de la nostra vida, hay que aprender a vivir con lo ocurrido. I cadascú aprèn pues, d'una forma diferent. El que sí que ens molesta a moltíssimes víctimes, i s'ha de fer públic i explicar-lo amb calma, és que quan un intenta sortir endavant, quan la família intenta tirar endavant, quan sembla que et arranques de nou i una mica comences a fer una vida més o menys normal, resulta que surten quatre representants, quatre deixarebrats, parlant en nom de les víctimes dient animalades, i això torna a fer un mal terrible perquè et dones compte que n'hi ha gent que parla amb el teu nom i ni et coneix, ni t'ha vingut a veure, ni tan sols s'ha preocupat de tu. Això fa mal. Per tant, clar, tot, ja et dic, depèn de l'espírit personal de cada persona, del seu entorn familiar, depèn de moltes coses. El que sí que tinc a dir és que, independentment de com sigui cada víctima, és motiu d'estudi sociològic seriós que mai cap víctima de cap atemptat terrorista s'hagi pres la justícia per la seva pròpia mà. I a mi em sembla que això és mostra de la infinita dignitat de la infinita majoria de víctimes del terrorisme.
Uh-huh. a partir d'aquesta voluntat d'ajudar, doncs neix la iniciativa com iniciatives com pot ser la unitat d'atenció i valoració dels afectats pel terrorisme i deixa entreveure una mica la única potser nota de color que va ser la resposta ciutadana d'aquest 17 d'agost, no?
Sí, no, evidentment, aviam, tothom va sortir al carrer, tothom va protestar, de fet avui amb els actes també n'hi ha moltíssima gent, societat anònima del carrer, gent del carrer desconeguda que venen a recolzar les víctimes. Home, entre nosaltres, només faltaria, no?, que a sobre no fos així. És que, clar, víctima pot ser qualsevol. Pot ser qualsevol. O sigui, jo recordo amb molt d'honor i molt d'orgull saber que després de l'atemptat d'Hipercor, jo estava a la UBI, a l'hospital, molt fotut, però saber que va sortir gairebé 1 milió de persones als carrers demostra que n'hi ha molta gent al teu costat. Només faltaria que sobre la societat del carrer, la gent anònima, com deia abans, de tot el carinyo, no sortíssim quan passa una cosa així, perquè qualsevol pot ser víctima. El fotut no és que surtis tu, el fotut és que qui surten també són certs polítics a treure rendiment del teu dolor, que això fa mal.
Robert Manrique, estaríem parlant amb tu tot el matí. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres. El fundador i assessor de la UABAT, la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme. Gràcies per xerrar amb nosaltres.
Molt bé, una abraçada a tots.